Bon dia de nou. Comencem un cop més el nostre programa amb el decidit propòsit de compartir i de conèixer millor la nostra història.
Temps era temps. Era un temps en el que vivien o sobrevivíem com podien uns avantpassats nostres que anaven contribuint, evidentment sense ser-ne conscients, a la formació del nostre imaginari col·lectiu.
El nostre tema central ens acostarà avui a un poble i a una cultura que va conviure amb nosaltres un llarg període i va deixar-nos la seva forta empremta.
Ens acompanyen i són l'ànima del programa els nostres col·laboradors Pere Audí i Toni Orensanz. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Presentem al programa Isabel Gaià i jo mateixa, Àngels Martí, amb l'eficaç col·laboració del nostre tècnic Jordi Soldevila.
Jordi? Pere Audí.
Bon dia, Jordi.
No. Pere Audí posa allà ràpidament fil a l'agulla i inicia el programa amb l'editorial. Quan vulguis, Pere.
Durant uns quants dies sentirem parlar de la cimera de Copenhague, en què s'hi estan discutint diverses coses. Primera, quant de quantitat deixaran de contaminar els països que poden fer-ho. Segona, quant, també de quantitat, rebran d'ajuda els països que no poden contaminar perquè, si se'ls decideix o se'ls deixa desenvolupar algun dia, ho facin, però sense contaminar. Es tracta, ens diuen, de lluitar contra el canvi climàtic, un canvi que ha estat negat per personatges tan insignes com el senyor George Bush fill i el senyor José María Aznar. Tan clar com tenien allò de les armes de destrucció massiva sense que existissin, i això de la pujada de la temperatura, que solament cal mirar algunes mitjanes, no ho tenen clar. Curiós, si més no. En principi, no és estrany que el clima canviï, perquè el canvi és segurament, ja ho va dir Heràclit, l'essència de la natura. I el clima ha sofert canvis en profunditat en diversos moments de la història de la Terra. El darrer canvi important es va produir fa més o menys uns 12.000 anys i va consistir, com l'actual, en un augment global de la temperatura de la Terra. És el que es coneix com la fi de la darrera glaciació. Durant aquella etapa de fred intens, extenses zones d'Europa estaven cobertes de gel. Eren una immensa glacera que cobria al nord d'una línia que començava a prop de Dublín, passava a prop de Londres, Amsterdam, Berlín, Varsovia, Kiev, i s'adentrava cap a Rússia i Sibèria en un prun entre Kiev i Kazan, ciutat situada a prop dels Urals. Tots els Pirineus, els Alps i part del sistema central, prop de Madrid, eren illots de gel. Un cop va començar el desglàs, va pujar el nivell de les aigües i la línia costanera dels continents es va veure profundament modificada, anegant-se àmplies zones que abans quedaven al descobert. Sort per a Colón i altres catòlics conqueridors de nous mons que l'Homo sapiens ja havia passat cap a Amèrica poc abans de l'inici del desgel i no els feu falta aprendre a nedar ni a construir vaixells. En l'augment de la temperatura i la glaciació criant malves, moltes espècies vegetals i animals prengueren embranzida i aparegueren enormes boscos que cobriren tota Europa. Per contra, grans mamífers que havien servit d'aliment als homes i dones del paleolític final, com alguns cèrvids, marxaren cap al nord, i d'altres, com el mamut, senzillament s'extingiren. Tot plegat creà un nou ecosistema, semblant a l'actual, que d'alguna manera menà a l'aparició d'un nou model econòmic basat en el treball. És el que s'anomena la revolució neolítica, o sigui, un canvi climàtic acabar transformant la humanitat. Aquest canvi es digué causes naturals. Aquest, l'actual, ens diuen que no, que l'ha provocat la humanitat. Ara el problema és aclarir cap a on ens portarà aquest canvi. Quin tipus de societat en pot sorgir? De visions n'hi ha per tots els gustos, apocalíptiques, amb una humanitat a punt de la seva desaparició, i utòpiques, amb una espècie humana respectuosa amb el medi ambient i més agermanada. Com aquest és un programa que parla del passat i no del futur, hem d'esperar una mica i dintre d'uns 100 o 200 anys, si és que el programa encara continua en antena, intentarem explicar-nos com ha anat la cosa.
Optimista.
Molt bé, molt bé.
Què hem de fer?
Obrim ja el nostre calaix de sastre on trobem una mica de tot. Falten menys de 15 dies per Nadal. Temps de torrons, de pollastres farcits, de cava, neules i versets dalt de la cadira. Temps de Reis d'Orient, Cap d'Any amb música, lluentons i també, evidentment, espantasogres. Per tot això, perquè ja hi som, avui volem dedicar una part del Temps era temps a parlar de la història dels Nadals i volem fer-ho des d'una perspectiva el més local possible. És a dir, volem saber si el Nadal sempre s'ha celebrat com ho fem ara. Volem saber també, per exemple, si els nostres pobles sempre i han fet cap als Reis d'Orient. O si això és una cosa recent.
De tot això en parlem seguidament amb Salvador Palomar, de l'Associació Carrutxa, una entitat dedicada a la recerca etnològica des de fa més de 20 anys. Palomar és tot un expert en festes, religiositat popular, oficis i literatura popular, entre moltes altres coses. I ara, sal i pebre de les petites històries comentades per Toni Orensans.
Avui dia hi ha pocs enterraments civils. A Falset, per exemple, són una autèntica excepció. Fins i tot els vells comunistes més comunistes, tret d'alguns casos, han acabat accedint a passar per l'església a camí de l'altre barri. Però això no sempre ha estat així. Ni a Falset ni a molts altres pobles de la comarca del Priorat, més petits encara. Perquè la irreligiositat, l'ateisme i l'anticlericalisme tenen en aquest país nostre una llarguíssima tradició que en molts casos es remunta a uns quants segles enrere. Així, no ens ha d'estranyar, per exemple, que al Lloar, l'any 1891, 62 veïns del poble decidissin que els havia arribat l'hora de plantar cara a l'església i al més enllà. Es van reunir en ple mes d'agost i tots junts se'n van anar a veure el senyor notari per deixar constància escrita de la seva voluntat de ser enterrats pel civil. Tots, 62. I encara més, davant del notari, l'un al costat de l'altre, es van facultar mútuament perquè quan arribés l'hora fatal de qualsevol dels firmants, els altres vetllessin pel compliment de l'acord. Enterrament pel civil, petés qui petés, i se'n van tornar al poble, amb la cara ben alta. Però la cosa no devia d'acabar-se aquí, perquè n'hi va haver que un cop morts no tenien cap altre acudit que deixar escrits epitafis contraris a la llei de Déu a les tombes, com ho senten. No sabem què deien exactament els epitafis, però sí sabem quina va ser la reacció de les autoritats escandalitzades. Així, al 1892, l'alcalde del Lloar, en deixar llestos els nous nínxols del cementiri, va dictar una ordre que deia el següent, textual: no podrà col·locar-se làpida alguna que contenga epitafios contrarios al respeto de tan sagrado recinto i que no haya sido revisada por el alcalde del pueblo. Abans d'escriure res al nínxol, ni que fos l'última voluntat, l'alcalde reservava el dret de censura, censura a les làpides del cementiri. I van passar els anys i els 62 lloarencs que havien anat al notari es van anar morint. I arribada l'hora de la veritat, molts d'aquests valents es van retractar i van demanar l'extremaunció i l'hisop i el crucifix i la sotana de rigor. Aquestes i moltes altres històries es troben al que ja és gairebé un clàssic de la història local de la comarca del Priorat, el recull històric del Lloar i el seu entorn de Jaume Sabater a l'entorn.
Moltes gràcies, Toni. Arribem ja a la banda sonora, història i música enllaçades per Pere Audí.
Després de la conquesta musulmana, la societat es torna força complexa. L'encreuament de tres variables, a saber, la religió, la procedència geogràfica i la llengua, dona lloc a l'aparició de grups socials nous que li donaren aquesta complexitat. Per una banda, a les zones muntanyoses van continuar persistint nuclis de població autòctona, escassament cristianitzada, quan no descaradament pagana. Un altre sector de la població autòctona, ja francament cristianitzada i que parlava un llatí vulgar, es mantingué fidel a aquesta religió. Encara que vivint en una societat que s'anava islamitzant, molts anaren adquirint costums corresponents a aquesta cultura. És el grup que coneixem com a mosàrabs. Com no tota la població autòctona va continuar practicant el cristianisme, aparegué un nou grup, el tercer, el dels muladís, és a dir, els afillats o adoptats per l'islam, aquells que havien abraçat la nova religió. Hem de suposar que aquests aviat començaren a parlar àrab. A més, cal afegir a aquests nuclis de població autòctona els que eren els jueus, quart grup. D'altra banda, mentre l'antiga oligarquia visigoda que rebutjaren el domini musulmà es refugiaren en zones de muntanya per tal de resistir, tenim un cinquè grup, són els anomenats hispani, amb Don Pelayo com a referent més conegut. Això pel que fa a la població autòctona. Pel que fa als nouvinguts, no eren un grup homogeni, ans al contrari. Per una banda tenim els berbers, membres de tribus que vivien al nord d'Àfrica, molts dels quals es van convertir a l'islam, però no tots, i encara que parléssim àrab, van mantenir la seva llengua, l'amazic. Els berbers no sempre ben vistos pels àrabs, per cert. D'aquests, d'àrabs, n'arribaren de diverses procedències. Tenim tres grups, els sirians, els caseïtes o àrabs del nord, i finalment els àrabs del sud. Els iemenís, que, per cert, no se'n passaven els del nord, igual que els del nord no se'n passaven els del sud. I per acabar, a mesura que l'islam va començar a retrocedir, posem cap a finals del segle VIII pel que fa a Catalunya, aparegui el grup dels mudèjars, musulmans que van continuar vivint en els territoris conquistats pels cristians i que no eren vistos amb bons ulls pels musulmans que encara no havien estat reconquerits. Com es pot veure, n'hi havia per tots els gustos. Un autèntic mal de cap per a aquells que tenen problemes amb l'acceptació de la diferència i que avalarien les polítiques que desenvoluparen els reis catòlics Felip III, Felip V o Franco, per dir-ne alguns. Polítics els quals s'esforçaren de debò per evitar la complexitat que comporta la convivència de religions, pobles i ideologies. I és que hi ha polítiques que maten la diferència, la complexitat. Avui us deixo amb Manu Chao i la cançó Politic Kills, la política mata.
Politics need votes. Politics needs your mind. Politics needs human beings. Politics need lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Drugs, politics use bombs, politics need torpedoes, politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force, politics need cries, politics need ignorance. Politics need lies. Politics kills. 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 Cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics need force. Politics need cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics kills. Politics kills.
Hem arribat ja al final del nostre programa d'avui. Us esperem de nou a tots el proper mes. Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977, naturalment, 83 11 35 o adreçar-vos al nostre correu electrònic laradio@falset.net. Recordeu que el programa es repetirà el diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Us deixem ara amb l'espai El Planeta.